La primera vegada.
De primeres vegades en tindrem moltes a les nostres vides, fins i tot algunes que no imaginaríem mai. Carla Bardés, bon dia.
Bon dia, Albert. Tu recordes què volia ser de petit?
Jo volia ser maquinista de tren. De fet, vam convidar l'altre dia el president dels ferrocarrils per veure si colava, però crec que no m'han trucat. No, ja trucarem, però no.
I la primera vegada que vas pensar que volia ser periodista, quan?
A Canal Cinera, la ràdio televisió inventada del meu carrer.
Molt bé. Doncs avui la història que coneixerem és la del Rubén, que si li haguessin preguntat quan era petit si s'hauria imaginat una primera vegada com la que va viure fa 2 anys, Segur que hauria dit que impossible.
Una primera vegada impossible. Som-hi!
La primera vegada, òbviament, estava nerviós, perquè és el primer cop que toca a tu estar al davant. I és important per a nosaltres, aquestes celebracions, que el qui està al davant no es noti gaire. Un és tímid, parlar en públic li costa molt, i la primera vegada tens por de quedar-te en blanc. Hi ha a la vegada la tranquil·litat de el qui està celebrant representa un altre. De manera que tu el que has de cedir gairebé el teu cos, la teva veu, perquè el que puguin sentir i trobar-se és amb aquell que representes, que per a nosaltres és el centre i el que dona sentit a aquesta celebració.
Rubén García, 38 anys, mossèn de la parròquia de Sant Roc, de Sant Josep i de la Mare de Déu dels Dolors a Sabadell. Havia jugat al Barça juvenil de futbol i més endavant al Sabadell. La seva passió, l'ensenyament.
Rubén, bon dia.
Bon dia.
Així va ser la primera vegada que tu oficiaves una missa, que feies una missa.
Exacte.
Quants anys fa d'això?
Una mica més de 2 anys.
Com recordes els fidels, el públic d'aquell dia? Hi havia molta gent, poca gent?
La primera missa va ser en la comunitat on visc, en el barri de Can Puigcener. Aleshores, molta de la gent és gent habituada a anar a missa. Ja la coneixia, la majoria, i tampoc no pensis que eren tanta gent, eh? En aquest aspecte, bueno, el primer cop et sents allà al davant que et miren esperant que tu portis aquesta celebració i et sents amb aquesta responsabilitat. Però també hauria de dir que no hi ha tanta diferència de les misses que tu has participat a la teva vida.
Dius que fa una mica més de 2 anys d'aquesta primera vegada, de celebrar una missa. Ens hem d'imaginar un Rubén de petit que ja tenia clar aquesta vocació de ser capellà. Ens hem d'imaginar el Rubén dient als seus pares de gran vull ser capellà.
No. A veure, és veritat que de petit al poble, quan anava amb la meva àvia, em va fer d'escolanet. I aleshores, un cop em va passar pel cap aquesta possibilitat. Però en aquell moment vaig pensar, m'agraden massa les noies. Això és típic. Però després, durant la meva adolescència, la qüestió religiosa, per mi, era una qüestió bastant indiferent. No m'atreviria a dir mai que negava a Déu la seva existència, perquè això t'ho has de prendre molt seriosament per dir que no existeix Déu, demana plantejar-t'ho i posicionar-te. No, era una actitud d'indiferència, una mica de frivolitat, amb els convencionalismes de la vida amb els amics, de sortir de festa... Amb aquest aspecte era bastant convencional.
Tu no volies ser mossèn, volies ser futbolista...
Jo volia ser futbolista.
I de fet ho vas començar sent.
Sí, des de petit vaig començar a jugar al poble, després amb altres equips. Després vaig tenir la sort d'estar també al Barça, 4 anys fins a juvenils. I després no era tan bo que em van fer fora i vaig anar a jugar al Sabadell.
Al Sabadell. I quan decideixes fer el pas?
Podríem dir-ho, si es pot dir d'aquesta forma, fortuitament. És a dir, no és una cosa que jo busqués. Quan feia batxillerat i jugava al Sabadell, em vaig lesionar. I aleshores, tampoc no sabia què estudiar. I diu, tota la vida has fet esport, doncs, estudiï INEF. Però al lesionar-me no vaig poder fer les proves d'INEF. I vaig pensar, bueno, vaig estar bastant temps amb aquesta lesió i vaig dir, no perdis el temps. I vaig tenir la possibilitat de fer el magisteri. I vaig fer el magisteri amb l'especialitat d'educació física. I quan vaig començar el magisteri, recordo el primer dia de classe, que un professor, recordant-nos la responsabilitat de què s'educa, va dir, bueno, sigueu conscients de que vosaltres estareu davant d'infants. I com significa la paraula educar, de conduir d'un lloc a un altre, pregunteu-vos a quin lloc digne de ser viscut voleu portar aquesta canalla. I aquí comencen a aparèixer preguntes. Apareixen les preguntes i va haver la casualitat de que la meva mare a casa era la creient, sobretot. Els meus germans no, això és... Però em va preguntar si jo volia donar catequesi. I jo pensava, si no tinc ni idea. Però vaig pensar, mira, potser m'anirà bé també per agafar una mica de taules com a mestre o com a educador. I vaig acceptar-ho.
I la teva mare, quan li dius No, escoltes, que a més de fer catequesis també vull ser capellà. Què hi diu? Bueno,
això és a poc a poc, perquè recordo un dia el meu pare em diu, què t'està passant? No surts de festa. Cada cop veig com els amics d'abans t'hi mous menys. Començo a veure llibres molt raros sobre la taula. Comences a anar a missa i pregar. T'està passant alguna cosa? O... S'estaven començant a passar coses per dins, però jo encara no ho formulava. És com una doble vida. Per un moment vas descobrint tot un camí interior, un desig de recerca de Déu, i a la vegada la vida, per dir-ho així, convencional que portaves, encara amb el futbol, encara amb els amics, encara... No. Va haver un moment que vaig voler unificar. M'anava sentint cada cop més atret en aquesta recerca de Déu i en aquest desig de seguir a Jesús i assemblar-me en ell una vida de pobresa.
El celibat, abans deies de petit, no? M'agrada massa les noies. El celibat és la renúncia més gran que has d'assumir?
És potser la més aparatosa, sobretot pel nostre món, que aquest aspecte està molt, moltes vegades fins i tot sobredimensionat. Vas descobrir un camí de tu entregar-te i estimar-te d'una forma que ni t'havies imaginat. També tenia un punt profundament alliberador amb aquest aspecte, no? De donar-te i estimar d'una forma gratuïta.
La gent creus que ho respecta, que ho entén? O encara costa, sobretot amb persones de la teva generació, de 35, 40 anys?
Alguns dels amics del poble, quan deia que volia entregar-me a Déu, per a ells Déu és una paraula que no té sentit, no? I aleshores és com entregar-te al no-res. I alguns em deien, bueno, i si tot això al final és per no-res? Si Déu no hi és, aleshores tot això ha estat una mica absurd. Però jo els deia que en aquest mentrestant el que he descobert i he gaudit no és poc. No és poc.
Deies que potser el celibat és el més aparatós. Un capellà, no sé, surt de festa, se'n va de birres amb els amics, va al Camp Nou a veure el Barça, a tu t'agrada, entenc, el futbol. Com és el dia a dia d'un capellà de la teva edat?
Hi ha tantes formes de ser capellà com capellans. Aleshores, hi ha capellans que són d'anar al Camp Nou, hi ha altres que les trobaràs en birres, altres que són... En el meu cas, està molt relacionat. Jo no, abans de ser prevere, jo soc religiós. I aleshores, quan vaig sortir de casa, jo vaig sortir per ser jesuïta. Jo el que volia era amb un estil de vida molt marcat per un ritme de pregària, una vida molt sòbria, a prop de gent necessitada. I aleshores, la meva forma de ser capellà és des de la comunitat on visc, que som una comunitat de 8, 4 nois, 4 noies, que el que intentem viure és com a monjos enmig de la ciutat, enmig d'uns barris de la perifèria.
Això que dius no és gaire ortodox. Dius, compartim una fraternitat religiosa mixta amb monges i capellans compartint pis.
Vivim religiosament, encara que el reconeixement canònic encara no existeix. Portem 7 anys, estem en camí, no? Però... amb aquest aspecte no hem trobat obstacles. Tenim un ritme de vida marcat per la pregària, marcat pels àpats, les formacions, les eucaristies. Després hi ha les habitacions, i això dormim a llocs diferents, òbviament. Però amb aquest aspecte la convivència mixta és una riquesa. És una riquesa perquè hi ha algunes coses psicològiques que ens hi fixem menys els homes i les dones més, i a la inversa.
9 de cada 10 casaments a Catalunya ja són pel civil, no són religiosos. Podem parlar de crisi de fe a Catalunya?
Ja fa anys que és una cosa que s'està gestant i ara, per dir-ho així, eclosiona com una cosa que tampoc no ens hauria de sorprendre mirant aquests darrers anys. No? Potser era també abans artificial. Hi havia unes expressions de fe que potser no eren tan viscudes a l'hora de la dificultat en la transmissió d'aquesta fe. De manera que sí que hi ha una qüestió, una crisi de fe, però també penso que hi ha una crisi d'humanitats, hi ha una crisi de qüestionar-nos i de fer-nos atrevir-nos a fer-nos les preguntes sobre el sentit de la vida.
Creixen les apostasies, per exemple. L'Església està fent alguna cosa malament?
Òbviament, sempre ens hem d'anar renovant, ens hem d'anar reformant, i hem d'anar veient respostes a les noves realitats. Per un costat, òbviament, algú que tingui alguna inquietud espiritual en la nostra societat, dels darrers jocs que pensaran a buscar una resposta és a l'Església.
Per què?
Buscarà abans vies orientals o buscarà... ni que sigui per l'imaginari. Per un altre costat, penso que potser també hi ha un estil de vida que la proposta evangèlica de l'Església incomoda. Aleshores, tampoc no és d'estranyar que la proposta cristiana, la proposta de l'Evangeli, sigui incòmoda per una societat que no li interessa escoltar res d'això. De manera que, per un costat, hi ha algunes coses que no fem bé, per un altre és, davant d'aquest estil de vida, aquestes propostes, és normal que no atreguin.
Veurem mai capellans casats?
No ho sé, no ho sé.
O dones sacerdots, les seves companyes de pis, per exemple.
No, això ho veig diferent, no? És un altre nivell.
Per què?
Primer, per una qüestió històrica, no? No n'hi ha hagut. I després, són qüestions que, pensant que la universalitat de l'Església, són qüestions que preocupen una petita part de tot el món. No? Són preocupacions que afecten a Occident, però no són qüestions que Àsia, Àfrica, això, inquietin, ni ho veurien potser ni amb bons ulls. Vull dir, al darrere hi ha molts pressupòsits culturals, fins i tot filosòfics.
Rubén García, gràcies per compartir amb el Matí de Catalunya Ràdio la teva primera vegada, la primera vegada que vas celebrar una missa com a mossèn, i gràcies també, Carla Verdés, per portar-nos el testimoni. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia.
Mantenim la compostura, recosint els descosits, delineem les noves guies per no ser uns desagraïts.
El Matí de Catalunya Ràdio amb Albert Segura.